Bon dia. Algunes escoles olotines demanen més recursos econòmics al Departament d'Educació per fer front a l'arribada d'un important nombre d'alumnes nouvinguts.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Totes les metodologies que estem fent a l'escola hagin hagut de canviar i les hem hagut d'adaptar a aquesta realitat per poder atendre tots aquells nens. Avui en dia no només ens passa a nosaltres, penso que totes les escoles tenim nens que ens acaben d'arribar, que no coneixen la llengua, que tenen uns nivells diferents dels que podríem tenir aquí, i tenim també tots aquests altres doncs, que tenen un nivell adequat, fins i tot els que tenen un nivell superior. Tot això fa que hagis de preparar-te l'ensenyament d'una altra manera, amb molts nivells de la mateixa classe, per poder-ho atendre tots.
Acabem d'escoltar la directora de l'escola Vizarocas, Marga Castillo, una de les escoles que pateix aquesta situació, ja que compten amb una mica més de 400 alumnes de primària i una tercera part del total són infants vinguts d'altres països. Des de la direcció del centre estan a favor de la inclusió, però demanen a les administracions més ajudes per tal de poder oferir una educació adient. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest divendres 13 de setembre de 2024 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Nous vestidors a l'Institut La Garrotxa i millores a diferents centres d'Olot són accions que es duran a terme al curs iniciat aquesta mateixa setmana. Ho ha explicat el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, que afegeix que una nova escola a Bressol és una necessitat per a la ciutat. L'Arxiu Comarcal de La Garrotxa i el Turín tindran un sistema de climatització propi. Des de l'Ajuntament d'Olot han decidit sectoritzar-lo, ja que en els mesos d'estiu hi havia problemes de calor excessiva. Sant Joan les Fonts millora la xarxa d'aigua d'un tram del polígon de Begudà per evitar la pèrdua de fins a 5.000 litres diaris. Es tracta d'una actuació al carrer Casanova que ha costat més de 30.000 euros. El proper dilluns, 16 de setembre, Olot Televisió estrena oficialment la nova temporada. Continuen els mateixos programes de la casa respecte a la temporada passada, però amb alguns canvis de presentadors, com és el cas de Mònica Font, que ara passarà a presentar el Parlem de Tu, i Gerard Puigdemont presentarà l'Alcalde Respon. En esports, la Unió Esportiva Olot visita el filial de l'Espanyol aquest diumenge amb la pressió de començar a sumar. Els olotins han encaixat dues derrotes per la mínima en els dos primers partits contra València, Mestalla i Torrent i encara no han vist porteria. L'Espanyol B Olot jugarà diumenge a les 7 de la tarda en directe, com sempre, a Ràdio Olot. Sobre rodes, l'hoquei Olot comença la Lliga Catalana Plata contra el Girona a la Josep Jou. Serà l'estrena de la pretemporada en partit oficial a casa. Serà aquest dissabte a partir de 7:45 del vespre. I tancarem aquest informatiu parlant del petit format que celebra 10 anys dalt dels escenaris. El Festival de Teatre d'Olot, que tindrà lloc del 28 de novembre a l'1 de desembre, proposa en aquesta edició 5 espectacles a espais singulars, com la Biblioteca i l'Orfeó.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Ha afectat el servei d'AVE Euromed i Intercity a Sants per una avaria arran d'un descarrilament. Tècnics d'ADIF ja han retirat el tren descarrilat i a hores d'ara el servei recupera el ritme progressivament després de moltes hores d'afectacions. Entitats de drets humans demanen al govern una reunió urgent per abordar l'elevat nombre de suïcidis a les presons. Avisen que es tracta d'un fet estructural i alerten sobre els problemes de salut mental que pateixen els reclusos. Detinguts dos joves per apunyalar-se mútuament en en una baralla al Vendrell. Un dels implicats està ingressat a l'Hospital Joan 23 i l'altre es troba a la comissaria del Vendrell. Un estudi conclou que el 40% dels residus plàstics generats a les cirurgies ortopèdiques majors podrien reciclar-se. Un estudi de l'Hospital del Mar apunta que usar materials reciclables suposaria un estalvi de 160 quilos d'emissions de CO2. A la pàgina internacional no hi haurà un tercer debat presidencial als Estats Units. Això ho ha assegurat amb contundència Donald Trump aquest dijous a la xarxa social Truth Social després del debat amb Kamala Harris la matinada de dimecres, un duel que per a la majoria d'observadors va tenir la líder demòcrata com a clara guanyadora. I el Regne Unit exigirà als turistes europeus un permís electrònic d'entrada des de l'abril. La Unió Europea també té previst incorporar un sistema de seguretat i control de la immigració com el britànic, que tindrà un cost de 10 lliures i que s'assembla molt a l'est estadounidense.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui serà notícia la refrescada important, aquest aire fred que va començar a entrar i la tarda pel Pirineu. Olot, la mínima va ser de 9-10 graus a mitjanit, màxima només de 18, i a Vic mínima 13, màxima 22. Hi ha llocs on ahir la temperatura de dia va baixar de 5 a 8 graus. Amb aquella pluja que va afectar alguns sectors, no tant al Pirineu, no tant Osona i Garrotxa, però sí, per exemple, a les planes d'Hostoles hi van caure 24 litres per metre quadrat, xàfecs forts al Gironès, 30 litres a Bescanó, al matí d'hora van caure 14 litres a Sant Feliu de Guíxols o 34 al Cap de Creus, o també 12 litres al Port de la Selva. Tramuntana molt forta que va arribar als 120 per hora. Avui també la tramuntana serà notícia, aquest vent del nord que ens porta aquest aire fred, i avui ja sense precipitacions. Al matí d'hora nuvolades enfront del mar, fregant la costa salvatana, en principi sense pluja, i destacable que ens haurem d'abrigar com si fos el mes d'octubre. Mínimes a l'interior de 7 a 10 graus, a la costa baixant cap als 12, als llocs de vent 15-16 aproximadament, als llocs de tramuntana, i de dia costarà passar dels 20 graus, malgrat el sol que s'imposarà avui pràcticament tot el dia sense precipitacions. I bé, el cap de setmana que vindrà marcat també pel sol, es recupera la temperatura de dia, màximes de 20 a 25 dissabte, potser 26-27 diumenge a les més altes, però vaja, un cap de setmana fresc, amb nits fredes, atenció, perquè encara podrà fer una mica més de fred la matinada de dissabte quan calmi el vent, no farà tanta tramuntana, i per tant podríem assolir 5 graus en punts de l'interior com Osona, la Garrotxa o el Lluçanès, una temperatura realment baixíssima, o també en alguna raconada del Gironès.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 13 de setembre de 2024, com sempre aquí, a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i radioolot.cat. Avui comencem parlant d'algunes escoles olotines que demanen més recursos econòmics al Departament d'Educació per fer front a l'arribada d'un important nombre d'alumnes nouvinguts. Un exemple és l'escola Vigeroques. Compten amb una mica més de 400 alumnes de primària i una tercera part del total són infants vinguts d'altres països. Des de la direcció del centre estan a favor de la inclusió, però demanen a les administracions més ajudes per tal de poder oferir una educació adient. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Ha començat un nou curs escolar i a moltes ciutats com Olot han començat el curs d'infants i joves que fa poc han arribat a la comarca procedents d'altres països. Infants sovint també que viuen en situacions vulnerables. Aquesta és una tònica creixent amb la qual des de fa anys han de conviure amb molts equips directius i docents. En parla Marca Castillo, directora de l'escola Volcà Vigeroques.
Totes les metodologies que estem fent a l'escola hagin hagut de canviar i les hem hagut d'adaptar a aquesta realitat per poder atendre tots aquells nens. Avui en dia no només ens passa a nosaltres, penso que totes les escoles tenim nens que ens acaben d'arribar, que no coneixen la llengua, que tenen uns nivells diferents dels que podríem tenir aquí, i tenim també tots aquests altres doncs, que tenen un nivell adequat, fins i tot els que tenen un nivell superior. Tot això fa que hagis de preparar-te l'ensenyament d'una altra manera, amb molts nivells de la mateixa classe, per poder-ho entendre tots.
A l'escola Bisaró, que sobrepassen per poc els 400 alumnes i una tercera part d'ells són alumnes nouvinguts. Nouvinguts en diferents etapes i moments, però que se'ls demana adquirir els mateixos coneixements que la resta. Des de l'escola Bisaró, que s'admeten que des del Departament d'Educació els van dotant de recursos per fer front a aquesta necessitat, però asseguren que les ajudes no van al mateix ritme que el del nou alumnat amb necessitats d'aquest tipus que va arribant.
Avui en dia es parla molt de la inclusió a les escoles, que jo estic molt a favor de la inclusió a les escoles, però aquesta inclusió ha de venir acompanyada de recursos. Necessitem, sobretot, mans. Necessitem persones a l'aula que ajudin aquests nens, perquè una sola persona amb 25 alumnes o amb 20 no és suficient.
Aquesta escola rutina ja ha sabut que en els pròxims 3 cursos comptarà segur amb aula d'acollida, quelcom que pot facilitar la inclusió d'aquests alumnes. Des del centre diuen també, però, que les matrícules vives no els faciliten el dia a dia a l'aula.
Per altra banda, també en matèria educativa, nous vestidors a l'Institut La Garrotxa i millores a diferents centres d'Olot són algunes de les accions que es duran a terme durant aquest curs que ha començat aquesta setmana. Ho ha explicat el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, que afegeix que una nova escola bressol és una necessitat per a la ciutat. Quintana confia en reunir-se amb el Departament d'Educació properament per tractar millores que considera necessàries, com per exemple les de l'Institut Escola Greda. Natàlia Moreno.
Aquest dijous milers d'alumnes van tornar a les aules en el cas d'Olot, ja que en la majoria de centres de la comarca les classes van començar dilluns. Des de fa un temps que el sector educatiu olotí veu com es fan millores en els diferents centres de la ciutat, però que també en calen més. Una de les millores històricament més demanades són els vestidors de l'Institut La Garrotxa, que després de molts anys segueixen sent uns barracons situats just al costat d'uns dels aparcaments de l'Institut. És una inversió ja pressupostada per l'Ajuntament d'Olot i que ara ja ha rebut el vistiplau del Departament d'Educació. Durant aquest curs, els vestidors seran una realitat, tal com ha explicat el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana.
El projecte ja estava fet, estava redactat, només s'havia de licitar, el departament va tardar una mica massa, llavors es va fer tornar a fer el procediment, amb un conveni, diguéssim, i per tant l'Ajuntament els 200.000 euros ja els teníem pressupostats, i el departament per uns 300.000 i pico, i per tant ara és més que surti l'empresa i facin la planificació de l'obra, que és la més gran.
A banda de l'Institut La Garrotxa, altres centres d'Olot també estan pendents de rebre millores. Són els casos del Pla de Dalt, l'Escola Malagrida i el pati de l'Escola Bisaroques. Però l'escola que necessita especialment una millora general és l'Institut Escola Greda, segons diu Quintana. Queden més fases pendents d'executar després de les del Nadal passat amb la instal·lació de barracons.
Encara s'està fent el revestiment, l'aïllament de l'edifici, que això s'ha fet, però queden més fases perquè, com deia, és una escola realment de més de 70 anys i s'ha d'adequar i ha de tenir les mateixes condicions que la resta de les escoles de la ciutat i s'ha de garantir. Per tant, aquí és de les escoles on hi ha més feina a fer.
El regidor d'Educació d'Olot també ha explicat que ja ha demanat al Departament d'Educació una reunió amb la seva nova responsable, Esther Niubó, per tractar les necessitats de les escoles i instituts d'Olot.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Arxiu Comarcal de la Garrotxa i el Torín tindran un sistema de climatització propi. Des de l'Ajuntament d'Olot han decidit sectoritzar-lo, ja que en els mesos d'estiu hi havia problemes de calor excessiva. Aniol Puigvert.
Fa temps que el sistema de climatització de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa i la Sala Torín era únic per ambdós equipaments. Un sistema que donava problemes en els últims mesos, sobretot durant l'època més calorosa de l'any, en què el sistema de climatització provocava problemes de calor excessiva dins els equipaments municipals. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, explica que van haver de preveure un nou sistema de climatització.
Sí que des de fa un temps ens estava donant alguns problemes. Es van mirar de fer algunes reparacions fins que ja no van ser possibles i vam haver de preveure algun nou sistema de climatització. El que s'ha decidit és sectoritzar i que aquests dos espais vagin per separat. Ens donaven més garanties del bon funcionament d'aquesta instal·lació i, per tant, el que farem ara, el que portàvem avui, era precisament doncs, anar fent tràmits per poder fer la instal·lació d'aquesta nova climatització a la zona de l'arxiu, a l'espai de l'arxiu.
Aquest nou sistema de climatització, que serà únic per a cada equipament, se situarà a la primera planta de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa i a l'interior de la Sala Turín. Fa unes setmanes l'Ajuntament d'Olot va iniciar els tràmits per dur a terme aquest nou sistema que es preveu que entri en funcionament pròximament.
A Sant Joan les Fonts s'ha millorat la xarxa d'aigua d'un tram del polígon de Begudà per evitar la pèrdua de 5.000 litres diaris. Es tracta d'una actuació al carrer Casanova, on hi ha algunes empreses que hi tenen nau. Des de l'equip de govern expliquen que és una intervenció necessària i que ha superat els 30.000 euros. També reconeixen que treballen per solucionar punts on també hi ha hagut fuites d'aigua.
Amb la intenció d'aprofitar al màxim l'aigua municipal, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts continua intervenint en punts del servei per fer que la xarxa sigui el més eficient possible. Per aquest motiu s'ha actuat al carrer de la Casanova, al polígon de Begudà, per evitar pèrdues en les canonades del sector. Així, durant l'estiu s'han arreglat els punts malmesos de la xarxa en aquest indret per valor de 32.000 euros. Les obres de millora eviten la pèrdua de 5.000 litres diaris en el tram del carrer Casanova, que ara s'aprofiten en la xarxa d'aigües municipal. El problema de les fuites d'aigua és extens a la comarca i en municipis com Sant Joan les Fonts també es volen fer actuacions per solucionar pèrdues d'aigua. En alguns punts també es col·locaran controladors intel·ligents per detectar possibles fuites d'aigua que provoquen pèrdues i pèrdues de litres. A banda de Sant Joan les Fonts, municipis com les Planes d'Hostoles també es veuen condicionats per les fuites d'aigua. N'han patit desenes durant els últims mesos i es vol pal·liar a través de subvencions de l'ACA. Alguns d'aquestes ajudes econòmiques ja han arribat després de les mesures contra la sequera dictades per la Generalitat.
Fem un repàs de la resta de continguts, en aquest cas de resta de notícies de la demarcació de Girona. La policia municipal de Girona iniciarà la setmana vinent una campanya per sancionar les infraccions en bicicleta a la ciutat i especialment al barri Vell i al Mercadal. Durant les últimes 6 setmanes s'ha dut a terme una campanya informativa sobre les principals normes de circulació i ara s'engega la segona fase. En concret, s'ha distribuït material amb informació adreçat tant als cicloturistes com a les persones que es desplacen habitualment en bicicleta o a ciclistes en general. Aquesta és una de les mesures que preveu el pla d'acció per regular el cicloturisme i la mobilitat en bicicleta al centre històric de Girona. Durant l'agost i a principis d'aquest mes, la policia municipal ha informat els usuaris de bicicletes sobre les normes de circulació des de diferents punts del barri Vell i del Mercadal. Els agents han repartit material informatiu en què es detalla que el nucli antic és una zona de prioritat per a vianants i que per garantir una bona convivència cal seguir les normes de circulació. Entre les diferents normes hi ha no circular en sentit contrari o per sobre les voreres, baixat a la bicicleta en cas d'aglomeracions i circular a una velocitat moderada per a la ciutat. També hi ha un mapa amb el sentit de circulació dels carrers i aquells punts on es recomana baixar de la bicicleta. La Policia Nacional ha detingut a l'aeroport de Girona una dona d'origen iranià que duia un passaport d'Israel falsificat. Els fets es remunten al 31 d'agost, quan els agents feien el control de documentació als passatgers que volen entrar a volar a països de fora de l'espai Schengen, mentre feien el control per un vol amb destí a Lille del Regne Unit, quan van veure dos passatgers amb actitud nerviosa. En comprovar la documentació de la dona que duia el passaport israelià, van veure que tenia signes d'haver estat manipulat. Per aquest motiu, la van traslladar a dependència policials on van confirmar les sospites. I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la Universitat Nacional d'Educació a Distància, la UNED, ha signat un conveni que té com a objectiu principal portar estudis de grau universitaris al municipi. Aquest acord pretén impulsar la formació entre la població amb recursos, activitats, tallers i programes formatius al mateix temps que es fomenten la cultura i el coneixement i es millora l'aprenentatge d'idiomes arran d'aquesta col·laboració. Una part del grau en educació infantil es durà a terme al municipi com a punt de partida del desplegament. En concret, s'hi oferiran crèdits del tercer curs. La Casa Palet i el monestir són els espais que d'entrada cedeix l'Ajuntament perquè s'hi puguin dur a terme aquest tipus d'activitats i formacions.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. RadioLot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. RadioLot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
El proper dilluns 16 de setembre, Olot Televisió estrena oficialment la nova temporada. Continuen els mateixos programes de la casa respecte a la temporada passada, però amb alguns canvis de presentadors. Mònica Font passarà a presentar el Parlem de tu i Gerard Puigdemont, l'alcalde, respon. Com sempre, la programació pròpia s'alternarà amb la programació de la xarxa amb l'estrena de l'OP Fest i la continuïtat d'alguns ja programes clàssics com el Next Matí de 7 a 9. Durant tota la temporada es podrà gaudir de programes especials a Olot Televisió. Informa Joel Tallant.
Dilluns comença la programació habitual d'Olot Televisió. Ho farà amb pocs canvis, amb l'ànim de reforçar els formats vigents a les últimes temporades. De dilluns a divendres, a la una del migdia, Joel Tallant conduirà la tertúlia des d'aquí. Tot seguit, a l'hora de dinar, vindrà el programa de cuina del Paisatge a la taula amb l'Aleix Planagumà. També s'estrenarà al Moments Vinoteca. A les dues de la tarda, a les vuit del vespre i a les deu de la nit, les edicions de les notícies amb Natàlia Moreno i els butlletins a les dotze del migdia. Mònica Font conduirà la finestra cada dia a dos quarts de nou del vespre i els divendres a les 4 de la tarda i a les 11 de la nit. Mònica Font també assumeix a partir d'aquest setembre el Parlem de tu, agafant el relleu de Joan Manel Robles amb l'objectiu, diu, de descobrir facetes desconegudes dels convidats i d'apropar els espectadors d'Olot Televisió allò més íntim d'algunes cares conegudes de la comarca. Es farà els dimecres a les 11 de la nit.
Un dels canvis que segurament volem destacar és que tindrà un aire més íntim. Procurarem que sigui una entrevista més un tu a tu. No sé si algú recorda fa molts anys a Jesús Quintero que feia el Loco de la Colina, si recordeu aquella atmòsfera doncs una mica en penombra, perquè la gent també expliqui més de la seva vida, perquè al final el programa va d'això, no? De fer protagonista a la persona que aquell dia ens visita i parlar d'ell, no?
Cada dilluns i cada divendres, a dos quarts de deu de la nit, Guillem Guardiola aproparà l'actualitat esportiva de la comarca a la banqueta amb seccions fixes, com la d'hoquei patins amb Roger Isern. L'altra novetat serà amb l'alcalde Respon, que començarà el 24 de setembre amb en Gerard Puigdemont per entrevistar els batlles i batlleses de la comarca. Es farà els dimarts a les 11 de la nit. A partir de dilluns també torna l'informatiu de la xarxa als 180 graus amb connexions en directe cada dia a dos quarts de vuit del vespre, sumant-se així a l'altre programa informatiu de la xarxa, el matinal. Notícies en xarxa edició matí cada dia de les 7 a les 9. Tampoc hi faltaran les edicions migdia i vespre de l'Aldia Comarques de Girona i els programes de Corissa Media Group que es produeixen per tot Catalunya, com el Caminant per Catalunya, el Moving, l'estrena del Vents Sonats i l'Event Turístic. Properament també s'estrenarà el programa musical OP Fest i ben aviat diàriament es podrà veure l'efecte mosaic, així com els espais Hospital de Proximitat i Més Xarxa Més Sostenibilitat.
I una mica l'objectiu serà repassar l'actualitat dels pobles de la comarca, parlarem amb tots els alcaldes i alcaldesses, i la idea és també anar repassant què és el que s'ha fet al poble, és a dir, amb els alcaldes farem una mica de repàs d'aquells actes o d'aquelles coses que s'han fet i també de les que s'hauran d'anar venint. I una mica l'objectiu és anar tenint al dia tota l'actualitat dels pobles, que encara que hi hagi pobles molt petits també hi passen moltes coses.
Bona part del cap de setmana estarà reservat al programa En Joc de la Xarxa, però no hi faltarà el Connecticut dedicat a la cultura cada diumenge a dos quarts de deu de la nit i la missa de Montserrat a les 11 del matí del diumenge. I per si no fos poc, per les dates assenyalades, tornaran els programes especials a Olot Televisió, com la Cavalcada Reial i el Carnaval, entre molts altres. Un d'aquests programes especials s'estrenarà dimarts que ve a les 11 de la nit. Es tracta de Folk Esquir, de l'Esbord i Pere Seda, un espectacle que es va poder veure al Festival Eix Dansa d'ara fa uns dies. I pels amants dels inicis de la televisió de la Garrotxa, que no es preocupin, perquè durant la temporada el programa dels 25 anys continuarà recuperant alguns dels reportatges i programes que s'havien fet. Tots aquests programes es poden anar recuperant de forma regular per la plataforma La Xarxa Més i els de producció pròpia també al canal de YouTube d'Olot Televisió.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la Unió Esportiva Olot visita el filial de l'Espanyol amb la pressió de començar a sumar. Els olotins han encaixat dues derrotes en aquest inici per la mínima en dos partits, a València Mestalla i davant el Torrent la setmana passada a l'estadi, i encara tampoc han vist porteria. L'Espanyol B, Olot, jugarà aquest diumenge a les 7 de la tarda i, com sempre, des de mitja hora abans es podrà seguir en directe aquí a Ràdio Olot. Guillem Guardiola.
Una carrera de fons. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, qualifica així la segona federació. Els olotins encara no han sumat cap dels 6 punts possibles fins ara, però és cert que si una cosa caracteritza la Lliga és que és molt llarga. L'Olot buscarà els primers punts de la temporada al complicat camp de l'Espanyol B. Els barcelonins tampoc han puntuat i, a més, han encaixat el doble de dianes que els de Pedro Dolera. El tècnic és conscient que els jugadors han de millorar sobretot a les àrees i posa sobre la taula la dificultat que té sempre jugar contra un filial.
Bueno, és un filial, tornem a jugar un partit contra un equip molt exigent, que a camp seva bueno, és molt exigent amb el ritme de partit que porten, un equip amb jugadors que han estat tota la temporada al primer equip, que de moment no els ha sortit els resultats, però que han estat molt a prop de guanyar, molt semblant a nosaltres, amb la qual serà un rival molt perillós, amb molta qualitat.
Amb la baixa de Mainau i el dubte d'Uri González, l'Olot es desplaçarà aquest diumenge fins a la ciutat esportiva d'Anijarque. Després de dues jornades, Dolera confia que els futbolistes ja hauran après que en aquesta categoria ningú regala res de res.
Sí, sempre és important. I també volíem fer-ho els dos partits que no ho hem fet. Vull dir, al final això va d'una carrera de fons, hem d'estar tranquils, hem de saber que estem més a prop de guanyar que fa dues jornades, perquè és una experiència i hem anat batem d'errades o coses que ens permeten aprendre, però bueno, no serà fàcil.
El partit entre l'Espanyol B i la Unió Esportiva Olot, corresponent a la tercera jornada de Lliga, arrencarà a les 7 de la tarda d'aquest diumenge. Com sempre, es podrà seguir en directe des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Olot.
De futbol passem a parlar d'hoquei patins, perquè l'hoquei Olot comença la Lliga Catalana Plata contra el Girona a la Josep Jou. Serà l'estrena de la pretemporada en partit oficial a casa. Els olotins rebran un equip recent descendit de l'hoquei Lliga. Per cert, l'Olot s'estrenarà a la Lliga el proper 19 d'octubre contra el Manlleu. Aquest partit entre olotins i gironins es jugarà demà dissabte a partir de 7:45 del vespre.
Els jugadors del Club Hoquei Olot compten els dies que falten per arrencar la quarta temporada consecutiva en la segona màxima lliga estatal d'hoquei patins, l'Hoquei Lliga Plata. La competició no començarà fins a finals d'octubre i com que l'espera podria haver-se fet molt llarga, mentrestant s'hauran de conformar amb la Lliga Catalana Plata. L'entrenador de l'equip, Miqui Ràfols, reconeix que la Lliga funciona molt bé durant la pretemporada.
Sí que realment va molt bé que ja hi hagi una fase prèvia, una lligueta, aquesta Lliga Catalana en aquest cas, que et serveixi de pretemporada. I l'encarem sobretot això, no? per provar, per aquí sí donar molts minuts a tothom, repartir molt els minuts, repartir les càrregues, també hi haurà jugadors que compartiran aquesta Lliga Catalana amb l'inici de la Primera Catalana, perquè hi haurà jugadors que farem fitxa també de Primera Catalana.
L'Hoquei Olot s'enfrontarà a blocs com el Girona i el Palafrugell. El tècnic de l'Hoquei Olot, Miqui Ràfols, a més, admet que pot ser molt beneficiós per veure i analitzar com juguen aquests dos rivals, dos equips, per cert, que es trobaran a la Lliga.
Sí, per una banda ens servirà, per exemple, amb el Girona, doncs, per conèixer-lo una mica més. Ells també tindran l'avantatge de que també veuran coses nostres. No, però en aquest cas són dos rivals que l'any passat no hi vam jugar, que no els coneixíem. I per tant, bueno, doncs, ens pot servir una mica per també agafar i veure una mica per, no, de quina manera juguen, com plantegen els partits, tot i que m'imagino que a nivell d'entrenadors doncs estaran igual, no? Provant.
El Club Hoquei Olot rebrà el Girona a la Josep Jou aquest dissabte en un partit que començarà a 7:45 del vespre i que servirà per veure la primera posada en escena de l'equip en partit oficial després de l'estiu.
I avui a la contraportada, en cultura, el petit format celebra 10 anys dalt dels escenaris. El Festival de Teatre d'Olot, que tindrà lloc del 28 de novembre a l'1 de desembre, proposa en aquesta edició 5 espectacles espais singulars, com la Biblioteca i l'Orfeó, però també el Teatre Principal o el Cementiri.
Un any més, i ja en fa 10, el teatre torna a ser protagonista de l'agenda cultural de la tarda d'Olot. Enmig de la programació fixa de la ciutat hi té lloc el petit format. Organitzat per una càpsula de teatre i compta també amb la col·laboració de diverses entitats i associacions de la ciutat, el certamen porta a Olot una selecció eclèctica d'espectacles teatrals de petites grans companyies en llocs singulars o llocs on no s'acostuma a veure teatre i amb una capacitat de públic reduïda. Joan Martí, director artístic del petit format, fa una mica de balanç d'aquests 10 anys.
La idea de com vam començar, que en dèiem mostra de teatre del petit format, i que ara va passar festival perquè ens van aconsellar que ja era un festival de teatre, la idea en si continua sent la mateixa, fer un tipus de festival amb unes obres que es puguin portar en uns llocs que a vegades no són els més adequats per fer teatre, perquè nosaltres els hi hem portat, i aquesta idea continua igual. El que hem canviat som nosaltres a l'hora de triar obres i tota la infraestructura que necessitem, que, vulguis o no, hem agafat més experiència.
I si parlem de la programació, l'obra més matinera serà L'Enterrador, de Gerard Vázquez, amb l'actuació de Pepe Zapata. L'espectacle vol ser un homenatge a totes les persones, en molts casos herois anònims, que amb la seva determinació van deixar testimoni d'humanitat i dignitat enmig de l'horror i la barbària de la Guerra Civil i la postguerra. Xevi Rossell, programador del festival, explica que l'obra es farà al cementiri municipal d'Olot i tindrà una capacitat per una seixantena de persones.
La vida real de Leoncio Badía, que va ser un enterrador de Paterna, conegut com l'enterrador de Paterna, que durant la Guerra Civil es va, diguem-ne, interessar per les persones que ell li obligaven a enterrar, identificar-los d'alguna manera. Era com una mena de resistència, no?, vers la barbàrie que estava passant en aquell moment. Perquè dius, home, si aquella gent els enterraven allà dintre, qui anirà a identificar-los d'aquí uns anys? Doncs gràcies a la seva feina, que consistia en posar unes ampolletes petites amb el nom de cadascun de les persones enterrades, gràcies a ell es van poder identificar més de 500 cadàvers al cementiri de Paterna. El fet també de poder portar obres a llocs no convencionals, vam dir, amb aquesta obra poder-la fer al cementiri seria un luxe.
Tot i que les entrades per aquest espectacle ja estan exaurides, teniu moltes més oportunitats per gaudir del petit format durant la tardor. Dicen las Madres, d'Alejandro Palomas, Jo Travesti, de Josep Maria Miró, Testament, de la companyia Zum Zum Teatre, Entranyes, del Patio Teatro, A Fuego, de la companyia La Bella Otero i Frankenstein, de la CIA Murmuri i Ombres, són les obres que farciran de teatre a la ciutat en aquesta desena edició del petit format. A banda, però, de la programació del festival, també hi haurà actes destacats per celebrar els 10 anys. Un d'ells és el concurs de monòlegs, on es decidiran els 3 monòlegs guanyadors en un acte públic el 27 de novembre, i també una exposició dels cartells dels 10 anys del festival, Els últims 9, obra de Ramon Almeda. Les entrades pels espectacles estaran disponibles a partir del 19 de setembre i es podran comprar tant online com presencialment a les taquilles del teatre o de Can Trinxeria. Si voleu consultar tota la programació, la podeu trobar, com sempre, al web del festival.
Amb teatre i el desè aniversari del petit format, tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 13 de setembre de 2024. Ja ho saben, més detalls de tots els continguts informatius els poden trobar al portal web de notícies garrotxadigital.cat. La informació més pròxima torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Que acabin de passar un molt bon divendres. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.